Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues, bon dia amics i amigues, el dia continua avançant després del matí, aquestes últimes hores amb la Mercè Raga i tot el seu equip, i abans amb el Pol Marçà, amb el seu. Ara el protagonisme és per l'actualitat social i religiosa. L'eutanàsia, que és provocar la mort, i l'acarnissament terapèutic, no acceptar-la i allargar-la forçadament, són a totes llums inacceptables. Així s'ha expressat el Papa avui en una audiència general en què també ha demanat la pau a Ucraïna, seguir pregant i seguir treballant pel diàleg i la concòrdia. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Avui es presenta a Madrid oficialment la campanya anual de Mans Unides. Dona Bolívia, una entitat que promou i protegeix el dret de les dones a exercir una vida lliure de violència i de discriminació, va ser protagonista ahir en el programa Camins amb Rafa Sanahuja, amb una de les seves portaveus que va assegurar que s'havia avançat molt en el treball que des de fa dècades fa aquesta ONG. I, d'altra banda, el Papa assegurava ahir en un videomissatge que homes i dones han de lluitar junts contra l'explotació del tràfic de persones, que afecta sobretot dones, noies i nenes. I recordem també que el Papa Emèrit Benet XVI enviava ahir una carta relacionada amb l'informe sobre abusos a l'arxidiòcesi de Munic, que ell va dirigir 4 anys a finals dels 70, en què demana perdó alhora que expressa el seu dolor per les víctimes d'aquests comportaments. Aquests i altres temes, sense distància, un migdia més, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa ha assegurat aquest matí, referint-se a la crisi d'Ucraïna, que la guerra és una bogeria. Després de l'audiència general, Francesc ha agraït els gestos de pregària a totes les persones que van resar per la pau el 26 de gener passat en aquest país de l'est d'Europa i a tot el món, i els ha demanat que segueixin implorant Déu perquè prevalgui el seriós diàleg. El pontífex ha recordat que la petició és precisament el Déu de la pau, per superar les tensions i les amenaces de conflicte armat, perquè les converses que es fan a Normandia també puguin contribuir a aquest objectiu. D'altra banda, en la reflexió de l'audiència setmanal, el Sant Pare ha assegurat que allò que és un dret és la vida, no pas la mort, que ha de ser acollida i no pas subministrada. Ha estat en uns comentaris sobre Sant Josep en relació precisament amb la bona mort.
Consideramos la devoción del pueblo cristiano a San José como patrono de la buena muerte, pensando en la presencia de Jesús y la Virgen cuando él murió en Nazaret. La cultura actual ha tratado de eliminar la realidad de la muerte del horizonte humano o disimularla. Sin embargo, la pandemia del coronavirus la ha vuelto a poner en evidencia. La muerte forma, pues, parte de la vida de toda persona, y solo la fe en la resurrección de Cristo nos otorga la fuerza para afrontarla cristianamente, sin miedo, como un pasaje necesario para estar siempre con él.
El bisbe de Roma, d'altra banda, ha recordat el que dèiem ara al principi, que la mort és una plataforma per a la vida plena i una realitat per estimar els altres i fer el bé.
El Evangelio nos recuerda, además, que la muerte llegará como un ladrón cuando menos lo esperamos. Esta realidad nos lleva a dos consideraciones que valen para todos, creyentes y no creyentes. La primera es que la muerte no es un derecho, no podamos programarla, tampoco evitarla, por lo que un ensañamiento terapéutico, en vez de aliviarlo, es inmoral. La segunda es que toda persona tiene derecho a la vida, a los cuidados médicos y a los cuidados paliativos, especialmente los ancianos, para afrontar la muerte de manera más humana.
Finalment, el Papa ha expressat el seu desig que tots afrontem la realitat del final de la vida com una acceptació d'aquesta obra de Déu.
Pidamos todos juntos a San José que nos ayude a aceptar el misterio de la muerte con espíritu cristiano, que nos alcance del Señor Jesús la gracia de experimentar la misericordia del Padre, sobre todo en ese momento de nuestra vida, cuando nos toque pasar por la puerta oscura de la muerte.
En un altre moment de l'audiència, el pontífex ha agraït a la ciència els progressos que ha fet en la medicina amb les cures pal·liatives per acompanyar precisament el final de la vida. I ha tornat a recordar que l'eutanàsia i el suïcidi són inacceptables. Sobre la devoció a Sant Josep encara, el Sant Pare ha explicat que va ser aconsellada sobretot pel papa Benet XV, ara fa un segle, en el seu motu proprio Bonum Sane, en què animava a la pietat en honor a l'espòs de Maria a favor dels moribunds.
Uns minuts compartits amb vosaltres cada dia, sense distància, sobre allò que passa en clau religiosa i social.
Passen 6 minuts de 3 quarts de 2. Dona Bolívia, una entitat que promou i protegeix el dret de les dones a exercir una vida lliure de violència i discriminació, és una de les realitats que Mans Unides presenta aquests dies en el marc de l'inici de la seva campanya anual, que es presenta tot just avui oficialment a Madrid. Marta Noia, portaveu del projecte Dona Bolívia, va explicar ahir en el programa Camins de Ràdio Estel amb Rafa Sanahuja que la dona va progressant al país sud-americà pel que fa al reconeixement de la seva dignitat.
La situació de la mujer en Bolívia és tal com és en moltíssims països i en el món enter, perquè creo que les condicions en les que vivim les mujeres, ja sean diferents països, cultures, religions, estratos socials, incluso, són bastant deprimentes en la medida en que no, por lo menos en Bolívia, los niveles de igualdad son muy bajos, el nivel de violencia es muy alto. Tenemos unas condiciones económicas menores siempre e incluso, ¿no?, en sectores de mayores ingresos la condición de las mujeres siempre está en desventaja.
Tot assumint aquesta realitat, però en clau positiva, Marta Noia va explicar que l'ONG Dona Bolívia treballa des de fa molts anys per una causa que encara no s'ha assolit plenament.
Temas de violencia es uno de los temas más fuertes de trabajo institucional. También trabajamos temas que hacen a la cultura, la transformación cultural machista, no solamente de género, sino también étnica, por estas diferencias que hay. Y trabajamos en temas con jóvenes dirigidos al empoderamiento económico. Entonces, la palabra empoderamiento para la institución cruza todos los aspectos, tanto en el campo de la violencia, ese empoderamiento de las mujeres para no ser víctimas de violencia, el empoderamiento económico para tener capacidad de soportar y de mantener su vida y no tener dependencias económicas con sus parejas. Y también tenemos un medio de comunicación, que es una radio, se llama Radio Encuentro, por la cual hacemos un trabajo también muy importante.
La portaveu de Dona Bolívia, Marta Noia, va agrair a més a Mans Unides tot el seu suport.
Ha incorporado presupuestos en los niveles municipales y departamentales, incluso a nivel nacional, y ya esta mirada del enfoque de género, los derechos de las mujeres, ya no es tratado por unas mujeres locas, sino es por ya parte del Estado y de muchísimas instituciones. A todo este proceso, obviamente, que Manos Unidas ha sido una aliada fundamental porque nos ha permitido trabajar, hacer muchísimas propuestas que van desde este empoderamiento individual de las mujeres al fortalecimiento de la organización de las mujeres y luego la incidencia política hacia el Estado.
El projecte Dona Bolívia actua principalment per atendre les dones víctimes de la violència a Sucre, aquesta ciutat històrica del país sud-americà. La població destinatària són dones en situació de violència, estudiants de centres educatius escolars i universitaris, joves de col·lectius juvenils i instàncies governamentals com ara l'executiu municipal. Recordem que aquest és un dels projectes als quals dona suport l'ONG Mans Unides, que viu aquests dies l'inici de la seva campanya anual. Avui es presenta formalment a Madrid i diumenge hi haurà la col·lecta a totes les esglésies. És per això que Mans Unides demana la col·laboració generosa de tothom. 5 minuts i seran les dues. També us expliquem que el Papa assegura que homes i dones han de lluitar junts contra l'explotació del tràfic de persones. En un videomissatge amb motiu de la Jornada Mundial de Pregària i Reflexió contra el Tràfic de Persones, que es va viure ahir, Francesc denuncia novament la violència que s'exerceix al món, especialment cap a les dones i les nenes, i fa seu el lema centrat en la crida a tenir cura d'aquestes víctimes dels nous i vells esclavatges. El pontífex assegura que aquestes pràctiques són veritables crims contra la vida i la integritat de l'ésser humà. Finalment, el Sant Pare fa una crida al treball conjunt contra aquesta xacra a partir de l'exemple del bon samarità, un home que no s'avergonyeix d'embrutar-se al costat del germà i tenir cura d'ell. Aquest videomissatge va servir ahir, de fet, per obrir un programa dins de la Marató de Pregària Virtual organitzat per aquesta jornada contra el tràfic de persones que es viu el 8 de febrer, festa de Santa Josefina Baquita. Per la seva banda, els bisbes espanyols denunciaven també ahir el tràfic de persones que ha augmentat amb la pandèmia. El bisbe de Vitòria, Juan Carlos Elizalde, president del Departament de Tracte de la Conferència Episcopal Espanyola, reclamava a tota la societat que prengui consciència d'aquesta forma d'esclavitud que afecta especialment dones, nenes, adolescents i joves, i instava les persones que més responsabilitat tenen en aquest mal a canviar la seva conducta de vida per estar en gràcia de Déu.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
3 minuts i mig i seran ja les dues. El Papa Emèrit Benet XVI enviava ahir una carta relacionada amb l'informe sobre abusos a l'arxidiòcesi de Munic. Demana perdó alhora que expressa tot el seu dolor per les víctimes d'aquests comportaments. Josef Ratzinger expressa davant de les víctimes una profunda vergonya i un gran dolor amb sincera petició de perdó, diu. Recordem que es va fer públic ara fa uns dies, a partir d'un informe encarregat per l'arxidiòcesi bavaresa, que Ratzinger no havia actuat davant d'un cas d'abús comès en l'àmbit de l'Església mentre era arquebisbe de Munic entre el 1977 i 1981. El Papa Emèrit assegura que explicarà millor en un proper document més llarg tot el que va ser la seva actuació, però recorda que no va tenir cap coneixement en cap moment dels abusos mentre era arquebisbe de Munic. Es fa des de les 12 d'aquest migdia el lliurament i la proclamació del 8è memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica. És a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, on el CPL de Barcelona ha atorgat aquest reconeixement enguany al claretià Matías Auger Benet. Completem el repàs informatiu explicant-vos que la Sagrada Família se suma per primer cop a les celebracions de Santa Eulàlia aquest mateix dissabte, la històrica copatrona de la ciutat de Barcelona. Amb motiu d'aquesta celebració, la Basílica d'Antoni Gaudí invita la ciutadania a visitar-la dissabte i diumenge de 3 a 6 de la tarda. Amb la voluntat d'apropar el temple al públic local, s'han posat a disposició dels barcelonins a través d'un sorteig un total de 6.000 entrades gratuïtes. Si encara podeu i voleu trobar més informació, el web és sagradafamilia.org. Fins aquí l'actualitat sense distància. Aquest migdia us deixem ara amb l'informatiu Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot el seu equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana la revista Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social a 6:45, novament a prop de tu, i a les 8 en el programa Camins. Fins després.
Camí esperançat a l'escolta de l'esperit. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana us oferim un reportatge sobre com estan vivint les diòcesis aquesta primera fase del sínode sobre la sinodalitat, convocat pel Papa Francesc. Concretament ens fixem en Vic, Barcelona i Tortosa. Una església sinodal és una església que camina junta i que escolta l'esperit i també el germà, fins i tot aquell més allunyat. En la inauguració diocesana d'aquest sínode, el bisbe de Vic, Romà Casanova, recordava el significat de la sinodalitat.
El que és de tots, per tots ha de ser pensat, resat, reflexionat, dialogat, discernit, per tots. La participació és també necessària per viure la comunió al que som i també per poder viure i poder llançar-nos tots a la missió.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.